El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Hola, amics radivients. Soc la Carmen Moreno. L'any passat vaig acomiadar-me per anar-me'n de creuer. La veritat ha sigut un llarg viatge, on no ha faltat de res. Tempestes, ciclons, fins un tsunami a la meva vida. Gràcies als professionals, família i les meves companyes i amigues que m'han estat llançant salvavides constantment i tornat a la platja del pare. Moltes gràcies a totes. I ara, sense res més a dir, us presentaré el nou format del podcast. Enguany hem decidit fer els capítols temàtics i avui ens endinsarem en les noves tecnologies. Comencem, doncs. Benvinguts i benvingudes al Gran Podcast. Comencem amb la Mercè, la Mari Carme i la Bici, que ens faran una tertúlia sobre el telèfon mòbil. Benvingudes!
Oients. Com ha dit la Carme, estem preparades per la tertúlia d'avui. Esperem que la puguem gaudir tots plegats.
Parlem del mòbil. Penseu que és un bon invent?
Per mi sí, és un dels millors. I mira que es poden fer coses, eh? Però inclús segurament que no en fem servir ni una quarta part de les que es poden fer.
Jo crec que és un invent molt bo, per molts mitjans i per moltes coses, però poder destacaria amb la medicina, no? Un metge, si és un especialista molt bo en alguna cosa, si té la imatge de l'altra part del món, pot ajudar a fer un dictamen molt més acurat. Què us sembla a vosaltres?
Oh, això és molt important, però que jo no sigui el metge, perquè si no, pobre, pobre pacient.
Carme, si ja em treus a parlar, ja plego, eh?
Jo només he dit això.
A veure, jo aquests últims dies amb la Dana Dichosa he descobert una altra cosa, que un noi ha pogut fer una web per buscar gent que estava perduda i que han anat trobant gent, uns vius i uns altres morts, per desgràcia. En aquest sentit ho trobo bé. En uns altres sentits trobo que estem a la guai de lladres, serenos i de més gent que hi ha per allà. Perquè és una cosa molt fàcil de clonar-te. Així és de senzill.
Bueno, deixem de que no ens robin el mòbil, perquè hi tenim mitja vida dintre del mòbil. També la podem fer servir per comprar, per fer reserves als restaurants, per comprar entrades, i llavors, doncs, mirar la meva salut, ja, mirar-la només, no cal anar al metge, mires a la meva salut, i si et diuen, sin detectar, o sigui, sin classificar, una visita, sí, classificar. Dic, apa, mira aquesta. Mal d'ombro, sí, classificar. Estamos bien. Bueno, també es poden comprar bitllets per transport i preparar viatges. Podem preparar uns viatges i estar i quan arribes a un país, només te cal posar, si vols buscar un restaurant mexicà, poses el lloc i només li poses l'adreça que t'ha donat al Google i t'hi porta tu. Anar seguint el mòbil, aquest carrer cap aquí, aquest carrer cap allà i just a la porta. Què us sembla?
A mi sí, també és molt útil. I entrades i moltes coses.
També el feu servir per temes bancaris? O això es fa una mica de por?
Jo, per temes bancaris, de moment procuro no utilitzar-lo, perquè mentre es puguin atendre una persona a la caixa, serà millor, la veritat. Ho faig per egoisme.
Bueno, jo alguna cosa faig servir. He fet alguna transferència, mirar el compte, sobretot, a veure si he gastat més del compte, precisament, i després fer algun bizum, que m'agrada fer bizums, mira. Com que normalment els faig de poc import, doncs mira, bizum cap aquí i bizum cap allà.
Jo també. És mirar comptes i el bizum. Sí. Jo crec que no has de posar el número de transferència, és molt més fàcil. Jo crec que és més garantit que no t'estafin, és gent que tens a l'agenda. Se suposa que si t'equivoques de persona tornaran els diners.
Però ja sabeu que el bizum s'haurà de declarar d'aquí a poc?
És igual, és igual. Però si hi ha un mínim de gasto. Jo com ho faig només quan traiem entrades o coses d'aquestes, no ho faig. Una transferència és una altra cosa, però un bizum per mi és coses petites. No es tenen que declarar.
Si t'has oblidat de fer-li un regal a la teva filla, dius, va, que t'envio 30 euros, ja los tienes. Ja és el meu regal, toma.
Això està bé. I us continueu trucant o ja heu perdut l'acostum amb el WhatsApp?
No, jo continuo trucant de tant en tant. No truco tant com abans ho feia pel telèfon fixe, la veritat. Perquè el WhatsApp està molt bé perquè està pots deixar missatges de veu i que et contesten també en la veu. I vulguis que no, també és més contacte que no només el WhatsApp, simple.
Sí, a mi els missatges amb el WhatsApp m'encanten perquè no has d'escriure tant. Perquè si no, a vegades, inclús, hi ha vegades que penses això, que va accentuat cap aquí, va accentuat cap allà, que jo passo molt dels accents, eh? Però vaja, ara, si tinc de fer trucades llargues, sí que agafo el telèfon, però el fixe. Perquè tinc una cosina que a vegades estem 3/4 d'hora, 1 hora, se'm posa hasta l'orella calenta, tu. Mm. Llavors, si agafo el fixe i faig servir el telèfon normal i corrent. El mòbil, si és per una cosa curta o quedar en algun lloc, perquè no deixis d'esperar que et contestin amb el WhatsApp. És més directe. Pregunta i resposta immediata, amb una trucadeta de res. Mm. Ja està.
Jo és el que més faig servir, el WhatsApp. El trobo molt, molt pràctic. A més, el que el rep, si no vol contestar o no pot, quan pot o li ve bé, ho fa. O sigui, ho trobo i no molesta. I ho escric. Perquè la veu, segons on estàs, jo no m'agrada que els altres sàpiguen el que m'estan dient. Llavors m'agrada més escriure. A part de que ho faci bé, ho faci malament, però m'estimo més escriure.
És que jo no l'obro al transport públic, eh? No. Jo l'obro a casa.
Ja, però vull dir que si vols una notícia, una contesta, alguna cosa que pot ser urgent, no m'esperaré a casa. Llavors m'agrada més escriure.
Home, jo crec que una cosa...
I sobretot, mira, és perquè quan les meves netes estaven a Canadà, les podia xerrar amb elles, mirar-les, i tinc una imatge que m'ha quedat molt agradable. D'estar ella esperant l'autobús nevant de nit, tapadeta per anar al col·le, i aquella imatge de poder dir-li no estàs sola, estem aquí, això no té preu. A més, és gratis, és que és veritat, no té preu.
I a més estava a l'altra punta de món.
Sí, perquè estava a Canadà, a dalt de tot de Canadà. Clar. A la illa...
És un apropament amb la persona que estàs parlant, que dius, mira, la veig i l'escolto. És molt important, això.
Bueno, últimament això ho he fet molt servir.
A la pandèmia ho hem
cada dia
molt.
Em truca amb ell. Sí.
Per la pandèmia ho vam fer servir.
Ho vam fer servir molt.
Per la pandèmia va ser una cosa fantàstica.
Per llavors amb l'ordinador, no? Per veure tota la família
home,
més bé.
Segons el que feies, sí, era millor l'ordinador, perquè ho veus més bé. El mòbil és molt petit, la imatge. O sigui que és millor l'ordinador.
Bueno. Ai, sabeu per què ens ha anat molt bé, també? Per fer-lo servir de gravadora. Per quan fem els podcasts. Ens gravem abans, veiem si ho fem mig bé, si ho fem mig malament, si ens allarguem massa, ara. Si no... Ens ha anat bé.
Sí, perquè aquí ens controlen el temps. Abans, i si no, d'això retallen.
Abans de sortir l'antena ja ens hem escoltat.
I el que fem tots. Ens hem tornat tots fotògrafs.
Ah, bueno, sí,
perquè tothom fa fotos amb el mòbil. Però, les màquines se queden en un racó.
Però moltes
sí,
fotos.
Després, com
després
no
arribes
res,
i totes
treure,
són iguales.
Treure, perquè tinc tantes.
Totes
però,
són iguales.
Clac. Sí, sí. Tothom bueno, és fotògraf.
És que ara, en comptes de fer una, com feies abans, sí. fas tres o quatre per veure quina surt millor.
Sí. I després, quan comences això, quan, a mirar, cada vegada que mires en treus.
Jo
quan almenys.
Hi havia els rotllos, que només eren 30 sí, fotos ui, per tot el viatge, sí. tenies que anar fent
clar,
poc
dius,
a poc.
Ai, que només me'n queden tantes. Ai, que només me'n queden tantes.
Jo crec que estem més estona traient fotos que fent-les.
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Perquè ara mateix, quan vam anar als llacs, vam fer fotos i després, quan les mires, clar, quan les mires és fantàstic, foto. La mires, foto, i després quan les mires dius, pues si totes són quasi iguales. Llacs, aigua i poblets a la vora del llac. Tornes a passar. Aquesta igual, va, la borro. Cada vegada que em mirava em borro. Me sembla que n'he borrat hasta les que no volia borrar.
Sí que passa. Posa, sí.
Posats el dit allà, vinga. Ostres, aquesta l'he borrada també. Bueno, vale, ja està.
Esteu molt enganxades al mòbil. A mi se'm passa el temps volant.
Jo sí.
És una eina perfecta per perdre el temps.
I tant.
Eh que sí?
I tant.
Oh, i si fiques al Google, no vegis. Comences pels diaris i acabes per les revistes.
Sí. I jo m'enganxo als plats de cuina. Mira quina tonteria. Són coses que ho estic mirant i estic dient, però si això no ho faré mai a la vida. Però com que te l'estan fent, i l'estan fent en directe, mires, i t'hi encantes, i mires, està bé, i això, i allò, i després d'aquest un altre, i després dic, però si fa mitja hora que estic... Què mitja hora? Fa una hora que estic aquí sentada mirant receptes de cuina.
I no les faré
mai a la vida.
Que...
Jo sóc un bitxo raro, per això, perquè és tot el contrari. El mòbil, si me'l deixo a casa, no fa res. I si tinc que trucar, moltes vegades el meu home diu que tinc al·lèrgia al telèfon. Perquè dic, tinc que trucar. Has trucat? I em fa una ràbia quan m'ho diu dues o tres vegades. I té raó, no he trucat. Vull dir que no m'enganxo. I si tinc que dir alguna cosa, pim-pam, i fora.
Molt
no
bé.
Soc.
Bueno, pues anem acabant. Despedida i cierre. Gràcies, nenes. Ara ja m'he enterat una mica més de com feu servir el mòbil.
Sí,
vale?
Molt bé.
Molt gràcies.
A ratos bé, a ratos no tant. Molt bé, Carme. Gràcies.
Gràcies, Carme.
Adéu-siau a tots.
Hola, Paquita. Tu també parlaràs del mòbil, però en aquest cas amb el gran problema que pot ser per la joventut. Explica'ns.
Hola, Carmen. Hoy voy a hablaros del uso de pantallas por parte de los niños y adolescentes que se han situado en el primer plano del debate, tanto dentro como fuera de la comunidad. Profesionales, expertos de diversos ámbitos y administraciones han señalado los riesgos de una sobreexposición y han puesto sobre la mesa la necesidad de acompañar y tutelar a los niños y adolescentes en la utilización de estos. La ciudad no se ha quedado al margen y ha empezado a trabajar la cuestión de forma integral a partir de la creación del grupo de trabajo comunitario del bienestar digital y el uso de pantallas. Es por ello que he salido a preguntar a las familias cómo viven esta situación. Esto es lo que nos han respondido sobre si consideran que sus hijos o hijas pasan mucho tiempo viendo pantallas.
Pues en algunas ocasiones sí que se exceden del tiempo necesario.
Sí.
Sí.
Sí. Hoy en día la gente joven pasa mucho tiempo viendo las redes sociales.
Sí. Sí, sí. Creo que es bastante.
No.
Que no llegaba.
Sí.
No tengo hijo ni hijas, pero todo el mundo está absorto en las pantallas ahora.
Pues más de lo que me gustaría, pero controlamos bastante.
También les hemos planteado cómo se puede ir disminuyendo el uso de las pantallas.
haciendo actividades fuera de casa o abriendo un libro o haciendo cosas adicionales.
Hola. Con más actividades para estar en familia y que los críos compartan más tiempo con los padres.
Buena pregunta.
Como ha dicho usted antes, los juegos de mesa, la lectura...
Pues haciendo muchas más actividades pues en los centros, como los centros cívicos, haciendo pues extraescolares que no conllevan el uso de pantallas, pues eso, un poquito de todo.
Pues controlando el rato que están y estando mucho con ellos para evitar que a la mínima que te despistas enciendan la tele.
Le controlo horarios, pero siempre se escapa un poquito. De vez en cuando pide un poquito más.
Pues incentivando alternativas que nos hagan motorizar más el organismo, el cuerpo. Pues.
Poniendo un timing cada vez que le pongas la pantalla, pues poner el cronómetro y decir, pues, tanto tiempo.
Pues haciendo actividades en familia, fuera de casa.
Y para acabar, les hemos sugerido algunas propuestas diferentes a las pantallas. Y esto nos han respondido.
Pues encontrar el tiempo. La verdad es que nosotros no jugamos mucho, no hacemos muchos juegos de mesa. Lo que intentamos hacer es salir más a pasear para que la vista no esté siempre a corta distancia. Hacemos más cosas fuera de casa, más que los juegos de mesa. Eso es la verdad.
Eso sería una buena estrategia.
Aprendiendo que no prima solo el saber ganar, sino también hay que saber perder en la vida, que es muy importante.
Sí que encontramos tiempo para jugar a los juegos de mesa. Nos gusta jugar y sobre todo hacemos muchas manualidades, que es lo que más hacemos en casa. E intentamos hacer eso, muchas manualidades para que no vean tanto la tele ni las pantallas, porque nosotros pantallas en ordenador no tenemos. No tenemos tablets, que se dice. Solo tenemos televisión, pero intentamos hacer manualidades para evitar todo el uso masivo de pantallas. Pero bueno, en el fondo hay veces que recurres a lo más fácil, que es la pantalla. Pero bueno, ahí vamos batallando un poco.
Pues yo creo que siempre que se pueda. Nosotros al menos lo intentamos en casa, dedicar tiempo para estar con él. Entonces, pero hay que organizarse, porque si no, a veces la vida lo supera. Entonces, lo importante yo creo que es ser consciente de que hay que jugar con los niños.
Yo intento hacerlo siempre en las cenas que hacemos como más lúdicas, los viernes por la noche, el sábado por la noche, antes de cena, hacemos un jueguito de mesa y luego una cena.
Pues bueno, cuando a cada niño le venga bien. No sé, depende. No sé de poner horarios, pero imagino que cada quien tiene su horario.
Pues el fin de semana, por ejemplo, que es más largo, los días de lluvia.
Los fines de semana, en nuestro caso, sobre todo, y entre semanas es más complicado porque tienen que estudiar y hacer deberes y extraescolares, pero los fines de semana a tope.
Estas son las respuestas de las familias, que cada uno saque sus conclusiones. Muchas gracias por la oportunidad que me dais de estar un rato con vosotros. Hasta la próxima.
Gràcies, Paquita. Ha estat molt interessant saber com ho afronten les famílies. Fins la propera. Avui li donem la benvinguda a l'Agustí i a l'Emi, una nova parella que s'incorpora a la nostra família de la gent gran de la Palmira. Endavant!
Gràcies, Carme, per la benvinguda rebuda a tu i a totes les membres de l'equip que composen el Gran Podcast, que ens heu donat tant a l'Agustí com a mi mateixa. Et sembla, Agustí, que aprofitant que el tema d'aquest podcast són les noves tecnologies, expliquem una experiència que vam viure fa uns dies en una exposició immersiva anomenada Julius Verne's 200.
Fa uns dies vàrem gaudir a Barcelona d'aquesta experiència immersiva que posa de manifest els avanços i la rapidesa en què la tecnologia es posa al nostre abast. Jules Verne 200 ofereix al visitant un espectacular viatge per la biografia, l'entorn i les obres més populars de l'autor amb tecnologia d'última generació. Una sala immersiva de més de 1.000 metres quadrats de pantalla, realitat virtual, instal·lacions artístiques, art digital i l'estrena mundial del Metaverne, un viatge immersiu per les aventures més espectaculars de tots els temps que et converteixen en el protagonista de les seves novel·les més reconegudes. L'exposició es divideix en diferents espais, sales immersives, realitat virtual, metavers i sales tradicionals.
Ara us explicaré una mica les diferents sales que vam nosaltres visitar. En principi vam passar per la sala que es diu immersiva. Són espais especialment dissenyats per proporcionar experiències de realitat virtual i estan equipades amb molt poquet espai de tecnologies de seguiment de moviment, projectors, altaveus, i tot això dona lloc a un ambient de total immersió. Després vam passar a la sala anomenada Realitat Virtual. És un entorn d'escenes i objectes que, sense moure's als llocs, ens transporta a diferents indrets a través d'un dispositiu conegut com a ulleres de realitat virtual. Després vam passar a la sala anomenada Metavers. El Metavers, al nostre parer, crec que, bueno, que pensem el mateix l'Agustí i jo, és un avanç encara més difícil d'entendre. Es tracta d'un nou ecosistema virtual i tridimensional, 3D, en el que els usuaris poden interactuar, treballar, jugar, estudiar entre ells i realitzar transaccions econòmiques, entre altres moltes possibilitats. Crec que el metavers, en un futur no molt llunyà, pot tindre moltes possibilitats, tant a nivell professional com personal. Pot canviar radicalment la nostra forma de vida quotidiana. I per últim, vam passar a el que s'anomena la sala expositiva tradicional, com a sempre, una sala que és una annexa d'unió a les noves tecnologies i la manera d'exhibir que s'ha fet servir des de sempre, que són les fotografies, els objectes, els dibuixos, els planells, documents, o sigui, la sala de sempre. I ara et passo una altra vegada a l'Agustí.
L'experiència personal com a visitants d'aquesta visita immersiva és molt positiva, en la que per moments anem veure'n viure en el fantàstic món de Julio Verne i és totalment recomanable.
I perquè veieu que realment la realitat virtual és tan real, en un moment d'una de les escenes que estava vivint, sortia una rata. I jo realment és que tinc una veritable aprensió amb aquests animals. Se'm va escapar un crit al no percebre que no era real. I bueno, aquesta ha sigut la nostra experiència. La veritat és que és totalment recomanable. I bueno, moltes gràcies, Carme, per la benvinguda una altra vegada i gràcies a tots els oients.
Adeu, Carme.
Quina por per a la rata. La resta molt interessant, però haurem de provar-ho sense cap dubte. A reveure.
Bones, Graciela. Parla'ns dels teus pensaments sobre la intel·ligència artificial. Endavant. Un placer, Carmen, estar contigo. Bueno, estar amb tu i tots els oients. Hoy hablan todos de ti. No te conocía y tampoco me interesaba mucho conocerte. Me gusta más lo natural, literalmente. Yo tenía que exponer mi manera de verte y de aceptarte. Tu nombre lo conocí hace poco. Parte de la humanidad está fascinada con lo que eres capaz de hacer. Estoy hablando de dos vocales, la I y la A, o sea, inteligencia artificial. Lo dice muy claro, artificial. Vivimos en un mundo donde se puede imitar artificialmente casi todo. Pero no era suficiente, y el hombre, el ser más inteligente, tengo mis dudas, pensó en crear una máquina, robot, que nos solucionara todo lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, pensar por nosotros mismos. Me asusta cómo está programada. ¿Será algún día autónoma? En la historia, muchas veces el alumno superó al maestro. Todavía no sabemos la capacidad de la inteligencia artificial, ya que somos nosotros sus maestros. ¿Cuántos inventos eran para hacer el bien y se usaron para destruir? En ningún momento he escuchado que la IA sirviera para hacer razonar a los humanos y evitar el declive de la humanidad. Todo tiene una cara A y otra B. Si no somos capaces de frenar conflictos, ni la destrucción del planeta, ni de erradicar el hambre, ¿de qué sirve la inteligencia artificial? ¿Será como siempre para unos pocos? Ha hecho muchos avances muy buenos en la ciencia, aunque la ciencia nunca fue mi fuerte. Debo tener medio mundo en contra, pero me da miedo su mal uso. Para terminar, he encontrado a un hombre muy, muy, muy inteligente, que ahora se da cuenta del peligro y nos avisa. Hablo de Geoffrey Hinton, quien junto a John Schofield ganaron el Premio Nobel de Física 2024. El primero, quien dejó de trabajar en Google en 2023 para avisar del peligroso avance que puede tomar la IA, inteligencia artificial. Dice, los sistemas de la IA no solo serán capaces de generar su propio código, sino también de ejecutarlo por su propia cuenta. En sus últimas declaraciones afirmó, yo pensaba que estaba muy lejos, que faltaban 30, 50 o más años. Obviamente ya no pienso así. La IA, inteligencia artificial, avanza sin control. Quizás con mi poca inteligencia natural no estoy tan equivocada. Espero no haber herido tus sentimientos, inteligencia artificial. No era mi intención. Gracias, Carmen y amigos. Será hasta la próxima.
Molt bé. Ara ho entenc molt millor. Moltes gràcies per vindre. Hola, Jorge. M'alegra veure't. Avui ens parlaràs de diferents formes de pagament, veritat?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Y amables compañeros y oyentes. Yo creí que venía a hablar de mi libro, pero vamos a cambiar. Nosotros tenemos una propuesta para pasar el momento escuchando algunos relatos y vivencias del barrio. La primera sorpresa que les traigo es que me acompañéis a la cola del súper. Al llegar vemos que tenemos 5 personas por delante esperando efectuar el pago. Hasta aquí todo normal. La primera señora paga con tarjeta bancaria, cosa natural en estos momentos. Hace pocos años no era así, pero la vida es cambio, ya sabemos. Luego le toca a un joven que paga su compra acercando el teléfono móvil al datáfono. Palabra nueva que hemos tenido que aprender como otras. Pago aceptado. Bien. Esperamos en la próxima forma de pagar. Es una ama de casa, creo yo, la cual acerca su pulsera al datáfono y ¡plin! Operación aceptada. Vaya. Pero para mi sorpresa, es el turno de un señor mayor que en el momento de efectuar el pago pone su huella del dedo pulgar en el datáfono y ¡plin! Operación aceptada. Bueno, ya casi nos toca delante nuestro a efectuar el pago una joven señora ama de casa, creo yo, que acerca su cara al aparato y me dice que por medio de un escáner de retina ha efectuado el pago. Caramba. Bueno, llega mi turno a pagar. 19,50 euros el total. Saco mi cartera, un billete de 20 y le digo, cóbrese, por favor. A lo que ella me contesta, no tengo cambio en efectivo. ¿Tiene otra forma de pago? ¿Bitsum? ¿Criptomonedas? ¿Alguna otra manera? Como mi respuesta es negativa, me tocó como última alternativa dejar 0,50 de propina para poder llevarme la compra. Como los etúqueros ya habían subido bastante, su precio de todos ya podía sumar los 0,50 a la pérdida de la compra. Pero lo peor que me supo fue que todos los que estaban detrás mío en la cola se quedaron mirándome como si yo fuera el extraterrestre o el viajero del tiempo que llegara del pasado y que no dominara las nuevas tecnologías. Un niño pequeño se apiada de mí y me da un consejo. Mejor es hacer la compra por internet, ya que te cobran con tarjeta, te la entregan en tu casa, así no tienes que pasar esta vergüenza. Un consejo de una gran persona de 10 años. Muchas gracias, Nen. Creo que yo que he dejado de ser un buen negocio el atracar un negocio por el efectivo de la recaudación. Un buen amigo mío dice que tampoco lo es el atracar el banco. Ya sé que si quieres hacerlo tienes que pedir cita previa para poder atracarlo. Personalmente creo que el futuro será de la separación del dinero en efectivo físico. Yo debo ser un adelantado, ya que en mi cuenta corriente bancaria hace ya algunos años, bastantes, que he dejado de ver billetes, incluso monedas. Ahora creo que se vuelve a pisar el acelerador con el desarrollo de la famosa inteligencia artificial. Bueno, espero que con este caso puedan pensar un poco de lo que puede parar el futuro próximo. Para vuestra suerte los voy a dejar, no sin amenazaros otra vez, que nos vemos. Cuidaros mucho. Tenemos que ver todavía muchos cambios. Pero aquí viene una postdata. No todas las cosas han sido negativas. Personalmente, he conseguido un adelanto y cuando yo digo que no he vuelto a pagar impuestos de forma legal, es una solución muy importante. Es decir, voy al salón de mi casa y digo, Siri, Alexia o Google, por favor, paga mis impuestos. Y ya está. Los impuestos personales pagados. Es como estar frotando la lámpara de Aladino. Es un rollo, tú. Aunque creo que Siri paga con el dinero de mi cuenta corriente. No lo sé, lo veremos. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. I he après molt. Ara només em falten els calés. Què tal, Magda? Avui ens parlaràs de coses molt emotives, no? Doncs pots començar.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor.
Hola, estimada Carmen Lluyens. Avui vull parlar del que ha significat per mi i per molts de nosaltres disposar d'alguna d'aquestes tecnologies que tant costa d'entendre. Bé, no a tothom, sobretot a les persones de certa edat que van passar del telèfon de disc als mòbils i avenços actuals. Això va lligat a la música que encapçala aquest podcast, La Volta al Món en 80 dies. Jo tinc una neboda que viu a Singapur, la Maria Àngels, i després de gravar els podcasts sempre els hi envio perquè els escoltin ella i el grup d'amigues que també estan a Singapur. Us adoneu compte? En qüestió de minuts, el podcast ha viatjat del Prat a Singapur, a l'altra punta del món. Si fa uns quants anys es necessitaven 80 dies per fer la volta al món, segons la novel·la de Julio Verne, per cert, d'aquest autor també n'han parlat al seu podcast els meus companys, Emi i Agustí, perquè van viure una experiència molt gran a l'exposició d'en Jules Verne 200. Avui només fa falta pitjar unes tecles de l'ordinador i fas la volta al món amb un 3 i no res. I ara la pregunta que tots ens fem. Això és bo o dolent? En el meu cas, la tecnologia ha servit per seguir unida a la meva neboda, no només per la veu a través del mòbil, també per videotrucada, tenint la sensació que estàvem un al costat de l'altre, gairebé com quan ella vivia a Viladecans. I podíem passar la tarda compartint moments tristos i alegres. Vàrem tenir una videotrucada especialment llarga i que ens va fer sentir molt properes, encara que estàvem separades per milers de quilòmetres i dos oceans. Va ser quan va escoltar el meu podcast titulat Te'n recordes? A través del meu àlbum de fotos vaig fer un passeig per tots els meus records, els més importants per mi. En una d'aquelles fotografies sortia ella, quan tenia 3 anys, i jo, que en tenia 19. Aquell podcast que vaig escriure al Prat, la meva neboda el va escoltar a Singapur i li va fer reviure molts moments familiars i recordar a tantes persones estimades, les que hi són i les que no. Però la cuis hora, la quasi hora que vam passar parlant-ne dels nostres éssers estimats, com si estiguessin sentades, una al costat de l'altra, ens van fer sentir molt properes amb els nostres familiars, tot i estar a molts milers de quilòmetres. Per tant, el que jo penso sobre les noves tecnologies és que no són dolentes, complicades, difícils per persones d'edat, sí, però que ben usades poden donar-los moltes alegries, com la que jo sento sempre que em connecto amb la meva neboda. Abans d'acomiadar-me, m'agradaria que escoltéssiu les paraules que la Maria Àngels ha enviat des de Singapur, els que fem el gran podcast al Prat de Llobregat. Tan lluny, tan a prop.
Hola, sóc l'Àngels. Salutacions des de Singapur per tots els que escolteu el gran podcast, on la meva tieta Magda hi participa. Em va emocionar especialment el titulat Te'n recordes?, on descrivia moments captats en fotografies antigues. M'agrada molt veure que la tieta fa ús de les noves tecnologies, ja que jo estic vivint a Singapur i ens comuniquem via WhatsApp o mail. És còmode, és ràpid, inclús fem videotrucades, et fa sentir menys lluny de la família i dels amics. Sobretot en l'època Covid, que va ser molt durillo, no poder viatjar, no poder veure fills, sogres, tiets. Gràcies a l'internet ens van sentir més acompanyats. Així és que fem-ne bon ús, però les noves tecnologies estan aquí per fer-nos la vida més fàcil. Una abraçada a tots.
Fins una altra, Magda. Jo ho he passat molt bé. Qui anava a pensar que ens escoltarien des de tan lluny?
No, qui ho anava a pensar? Fins a la propera, Carmen Lloyens.
Adéu, maca.
Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Yo tengo el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él.
La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar.
Doncs acabem aquí. Us emplacem pel proper gran podcast. Gràcies a la Valèria Incapié, al control tècnic, a la Isabel Gonzalo amb la coordinació del programa. Fins la propera edició del Gran Podcast.